Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
Dimecres passat, dimecres de cendra, al Parada i Fonda ens va arribar la mala notícia del no futur del Paco al capdavant de la cuina del restaurant del Centre Cívic. Una cuina, com creiem molts de nosaltres, d'amor pel producte i la matèria prima. Un dels pocs restaurants que queden al poble on es pot menjar cuina catalana amb el mateix respecte pel producte com pel comensal. Encara no sabem quin format agafaran els fogons de la Fonteta, però les cendres del dimecres passat ens diuen que aquella cuina ha sigut cremada en vida i morta. La nostra vi mort serà la vostra fi. Aquest crit de guerra i molts d'altres, al febrer del 2024, els vam escoltar en moltes mobilitzacions de la pagesia, l'anomenada Revolta Pagesa. Són múltiples i complexes les raons d'aquesta revolta. Una de les més destacades és la crisi econòmica que travessa el sector agrícola. Els preus de producció han augmentat considerablement a causa de la pujada dels costos, mentre que els preus de venda dels productes agrícoles han estat estancats o fins i tot han disminuït. Els pagesos argumenten que aquesta situació posa en risc la seva viabilitat econòmica i, per tant, la sostenibilitat de l'agricultura familiar a la regió. Un altre factor és la manca de suport governamental. Tota la importància de l'agricultura per a l'economia catalana i el seu paper vital a la preservació del paisatge i la cultura rural, molts pagesos se senten que les polítiques públiques no n'aborden adequadament les necessitats. Com diuen molts d'ells, es senten abandonats i els recursos destinats al camp són insuficients i les regulacions els ofeguen. Per aquest i molts altres motius, pagesos i parroquians cridem ben fort. No només lluitem pels nostres drets, sinó també per la nostra terra i el nostre futur. I de retruc, per la nostra cuina, tradicional, honesta i segura. Un dimarts més, us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
Durant molt de temps, les verdures eren vistes com un simple acompanyament, però avui en dia estan adquirint un paper protagonista. És fonamental canviar paradigmes i entendre que la cuina basada en vegetals no és una moda, sinó una necessitat. Xavier Pellicer, abanderat de la cuina de proximitat i del concepte Healthy Kitchen a Barcelona, una estrella Michelin.
L'entrevista.
Per sort, puc recordar quan ens feien anar a buscar la llet els capvespres a Cal Antonio Puig. A l'entrar, aquell distribuïdor de 3x1,5, amb un parell o tres de pots de llet, algunes caixes de patates, d'enciams, cebes, cols, segons temporada, per suposat, tomàquets, etc. La papeta a la cuina, atrafegada, però mai atabalada, saltejant unes bledes amb patata i cansalada aviada, o fent alguna truita d'alls tendres per l'Antonio, que s'esperava al menjador, a l'altre costat de la cuina, a prop de la vella premsa de vi, i envoltat de calendaris de marques de pinsos, amb torsos nus de models del moment, que contrastaven amb alguna imatge o postal d'algun sant o santa, o hasta fins i tot del rosari que algú hi devia haver deixat aquella tarda. Recordo també Can Feliuàs, a sota la vivenda, aquell llarg garatge sense fi, ple de corts i de bestiar i de tota mena d'estris de camp, trenyines centenàries, la seva collita a punt per vendre la clientela, una mica més amunt, Camp Figa, amb aquella ufanosa estesa de coves i caixes plenes d'excel·lències del camp, que el dissabte baixaven a plaça, quan el mercat era una mica més mercat. Recordo la petita botiga de Villar i no en recordo d'altres que possiblement hi devien haver. En definitiva, records que a Sant Feliu hi havia pagesia, minsa però ben present. Alguns ja han desaparegut, d'altres encara continuen, amb noves generacions al peu del canó. N'hi ha que s'han jubilat i també qui ho manté per a consum propi o per a algun compromís puntual. Avui, a més, entre els qui resisteixen el pas del temps i la decadència del mercat setmanal, hi ha persones que ens brinden l'oportunitat de comprar bons productes del camp sense passar per la línia de caixes registradores. Són autèntics revolucionaris del mercat codinenc. Lliuren una eterna creuada a favor de la producció, la comercialització i el consum conscient de verdures, hortalisses i productes ecològics. Són pagesos constituïts en cooperativa, amb uns valors ferms de respecte pel medi ambient, per les persones que hi treballen i pel territori. El Cete Rivera, Sergi Ezquerra i Joan Serra, o Brot Agrològic. Ells segueixen treballant les terres que havia treballat al Quel Figa i també a Granera, o Moianès. Sete i Sergi, benvinguts.
Bon dia, moltes gràcies.
Pels ignorants o desconeixedors del vostre projecte, què és el Brot Ecològic?
Doncs mira, com bé has dit, som una cooperativa de treball que vam decidir dedicar-nos a produir verdura per abastir un mercat local, i entenem per local doncs això, arribar fins a Barcelona.
Prova't bé, prova't el micro, Sete.
Vale, perdona, també soc
primerizo.
Prova't a l'Òscar Xofa.
Exacte. Això deia, això, produir verdures per proveir el mercat de la zona d'aquí de Sant Feliu i del Moianès, i també per baixar fent cistelles que fem repartiment a Barcelona els dimarts. I com que ni som fills de pagès, i com que el que podem produir fent horta queda una varietat una mica limitada, també ens dediquem a comprar a altres pagesos o un distribuïdor en ecològic, on per, comprem fruita
per ampliar l'oferta.
Bueno, està en Sete aquí, i també tenim en Sergi al mercat, eh? Ho sapiguem, que tenim en Sergi en directe a la parada del mercat. Hola, Sergi, bona nit.
Molt bones, què tal?
Bona nit, bona tarda, bon dia. Sí. On estem?
Ah, bueno, clar, estem al mercat, és dissabte al dematí. Bon dia, bon dia.
Jo he viscut la nit, que he matinat bastant per muntar la parada. Oh, però al moment encara estic situat, és bona tarda o bon migdia, com li vulgueu dir. I bueno, tal com ha dit el Sete, sí, som una cooperativa de treball que hem apostat per fer el relleu d'un exemple de pagès de Sant Feliu que es retirava i que no tenia més relleu, i nosaltres hem tingut l'oportunitat d'agafar les seves terres i aprendre'n i seguir aprenent, perquè no tenim ni venim de família pagesa ni tenim ni idea de què vol dir això el primer sector, no? Cada cop ho entenem més i veiem més la seva complicació i també la seva gratitud. Però bueno, per mi també ha sigut una aposta directament política, on, bueno, són assabentes quin és el funcionament del sistema agrari actual, que no hi ha relleu, i et planteges si el sector al que em dedicava jo professionalment abans tenia més sentit que el que m'hi dedico ara. La resposta va ser que no, i aquí estic, en directe a la plaça.
Molt bé.
I per tant, entenc que tant els dos teníeu una vida anterior que no tenia res a veure amb la pagesia, ni el camp, ni res. Ho veu deixar tot i veu apostar per les vostres creences i les vostres idees. És així?
Així va ser. El projecte el vam impulsar el Joan i jo. El Joan sí que tocava una mica perquè feia jardineria, no? I jo no, jo estava treballant, bueno, havia estat en el Rousseau i estava treballant també, feia arboricultura i trepa i poda en alçada amb el meu cunyat. I vam decidir deixar, jo havia treballat també de consultor abans, o sigui, ha sigut un canvi no del dia d'un dia per l'altre, però sí anar-lo fent, i sí, d'un dia per l'altre vam decidir deixar de fer el que fèiem per posar-nos a cultivar i començar a vendre.
Molt valents.
I què us va impulsar a ser cooperativa ecològica?
Què ens va impulsar? Bueno, cooperativa per la manera de relacionar-nos, i teníem molt clar que havia de ser una estructura el més que diuen horitzontal possible, és a dir, no anava d'una cosa de jefes, sinó d'entre tots fem-ho tot. I ecològic, doncs perquè ho entenem que no pot ser de cap altra manera. Veníem l'històric d'ús de pesticides al camp els últims 60-70 anys, ha sigut molt bèstia, no? I aleshores, en el seu dia podia arribar a tenir un sentit, quan encara no hi havia massa informació de quins impactes podia tenir sobre el medi i sobre la salut, no? Però a dia d'avui era molt clar que, i està sobradament demostrat, que no treballar amb químics, amb pesticides, amb herbicides, té un impacte sobre el medi i sobre la salut que nosaltres no volem, i per això vam tirar per l'ecològic.
Molt bé. Sergi, a banda d'aquí Sant Feliu, on més esteu presents a nivell de mercats?
Mira, doncs ara estem abarcant una zona bastant àmplia també. Hem entrat a Mercats de Pagès, que és una iniciativa que porten des de Barcelona, i aleshores el dimarts estem a Mercat de Sant Antoni, no mercat institució com a tal, sinó a prop de, del mercat de Sant Antoni, en el barri de Sant Antoni, tots els dimarts de 4 a 7 i mig o de 4 a 8, si no m'equivoco. I just aquesta setmana ha començat un mercat també de pagès els dimecres de 11 a 4 de la tarda a la Universitat Autònoma, que aquesta és una aposta també superxula. I aleshores els dilluns fem cistella, que abastim tant a cooperatives de consum com a clients particulars fins, doncs, fins a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I en aquest sentit, perquè jo ara estic voltant bastant el mercat i tot això, no creieu que el mercat de Sant Feliu és una mica trist, desangelat i descuidat per part de qui sigui? Però clar, tu entres en aquell mercat, és que quasi hi ha més calces i paelles que en una altra cosa.
O paelles ja no n'hi ha tampoc.
A les entretes també?
Sí.
Llavors, en aquest sentit, com podríem impulsar, diguéssim, un mercat que faci goig?
Perquè vosaltres, el fet de compartir espai amb altres parades de fruita i verdura, diguem-ne, convencionals, bé? O sigui, ho porteu bé, això? Com ho porteu, també?
Sí, bueno, aviam, jo crec que aquí hi ha dos coses. Crec que per nosaltres, no sé si, almenys jo personalment, puc parlar gaire del mercat de Sant Feliu, perquè jo visc el mercat de Sant Feliu des de que hi ha la parada del Brot. Aleshores, no sé com era abans.
Saps? Però era tristot, també.
Sí, no era un mercat especialment gran, això, però sí que els últims anys, no? Jo vinc de la Quintana cap a la plaça el dissabte al matí i aquella sensació de dir, hòstia, hi ha mercat avui o no? No? Avui, per sort, he vist la parada del bacallà, dius, hi ha mercat, però banda, és que no es veu, no hi ha mercat avui.
I vam estar a punt de perdre, abans que entréssim nosaltres, perquè els altres de fruita i verdura del convencional, la Mari, van estar gairebé 4 mesos sense venir.
Hòstia.
I van sostenir el mercat, que també vull fer un reconeixement des d'aquí, la fruita seca, la Bea i el company,
també fa
que
molts
van
anys
seguir
que
venint, i la... ara no em sortia el nom, que ven roba, i venien elles dos, i durant gairebé 4 mesos van estar venint només elles dues, i sostenint el d'això. I aleshores vam coincidir, la mateixa setmana vam començar a l'hora la Mari, que són aquests que fan fruita i verdura convencional i de tot l'any, i nosaltres que fem la eco i de temporada.
Això, com diu el David, com és des de l'Ajuntament que s'ha d'apretar perquè vingui més gent? Com funciona això?
És que jo crec que són dos models completament diferents, i al final nosaltres som productors i també distribuïm, perquè com a productor no pots arribar a tota la varietat que la gent li agradaria consumir, aleshores també compres en llocs coherents i en llocs que ressonen amb el teu model i els teus valors, i després està l'altra feina de compra-venta i únicament distribució, que és el que fa la Mari en producte convencional, que molta gent és el que es pot permetre.
Sí,
i és l'aposta que vol tenir. Aleshores, jo crec que entre totes anem pivotant clientes. És a dir, a mi em compra algú que li agraden molt les nostres mandarines, ens en compra nosaltres, però després li compra al Virgin i a la Mari, perquè nosaltres només funcionem en temporada.
Clar.
Vull dir, som jo, i crec que puc dir-ho en nom del Brot, ho vivim bé. Vull dir, que la Mari estigui aquí és positiu per nosaltres.
No, al final, com més varietat hi hagi, millor per tothom, això està clar. Però hi ha alguna altra manera d'incentivar que hi hagi més?
Això ja és...
És que ens donaria per un altre programa i per nosaltres...
L'Ajuntament fa alguna cosa o...?
L'Ajuntament fa i procura... S'ho aconsegueix com ho aconsegueix, però sí que estan molt al cas, perquè es va fer molta pressió de no ens moveu de la plaça, perquè la que ens moveu ho notem molt, i aleshores encara que s'organitzin esdeveniments no ens tenen en compte i procuren no moure'ns. Ara hi ha les obres,
aquí hi haurà el problema,
començaran, ens han parlat, hem d'acabar de veure, sí que ens tenen en compte a base d'apretar i d'encaixar-nos. Això és així, de dir, ei, que som nosaltres que mantenim el mercat, no nosaltres el Brot, sinó els 8 paradistes que quedem, i tingueu-nos en compte perquè això dona vida. Però al final el mercat el fem tots, els que posem parada i els que venen a comprar. I sí que ajuda que hi hagi una continuïtat, tant en l'espai com en el número de parades, perquè cada cop i pugui venir després, i un dia suelto, que no saps per què, no ve ningú. No,
però bueno, hi ha moltes activitats en aquest poble i tot.
Activitat, el que sigui, però si no, anem fent.
I en el tema d'altres mercats, quines estratègies feu servir per sensibilitzar i acompanyar els clients en aquest canvi d'hàbits, que sovint no és només alimentari, sinó també cultural i econòmic? Perquè no sabem si... Els altres mercats, tothom és ecològic, o també hi ha varietat... Aquests que aneu de pagès, aquests mercats de pagès?
Mm-hmm.
Tothom és ecològic?
Sí, sí. Sí, el mercat de pagès sí que és un dels requisits que ells demanen.
Mm.
No que tinguis el segell, com nosaltres, per exemple, treballem en ecològic, però no tenim el segell certificat, vam entrar i vam marxar. Però el mercat de pagès ja no és que siguis ecològic, és que mercat de pagès has de ser productor.
Ah. Val.
És molt diferent això, que és la diferència també que deia entre ser únic exclusivament distribuïdor i ser distribuïdor i productor.
O sigui, la clientela que hi va ja està, ja sap on va.
I després fem servir l'Instagram, o quan abans funcionàvem que el volum era més petit, que començàvem, ho fèiem a través dels grups de WhatsApp, on m'explicàvem cada setmana una mica amb què ens estàvem trobant. Doncs mira, ara l'últim que hem penjat, se'ns va volar l'hivernacle amb les ventades, allà a Can Figa tenien un túnel de 50 metres, va volar, i ara haurem de veure què fotem amb aquest túnel, perquè ja va venir el tècnic que va dir que no tenia arreglo, que hauríem d'agafar un de nou. Bueno, doncs això, anem explicant amb el que ens anem trobant, perquè també, en part, com que cada cop en sabem una mica més, però no som ni fills de pagès, ni tenim estudi, ni una enginyeria agrònoma, ni res d'això, anem aprenent i anem explicant el que fem, i això ajuda molt a apropar el projecte i el que fem a les persones que ens compren, i que després, si algun dia necessitem algun cop de mà, probablement trobem, no? Ajudeu-nos a arreglar això, doncs fem una crida i probablement...
I amb aquest dia a dia que mostreu, al final també entenen, no?, una mica la duresa la o la dificultat o allò que és aquest tipus de tasca.
Sí, i ara que deia el fet això de que ens donin un cop de mà, el fet de treballar l'agroecologia, que és sensibilitzar el client i anar directament al client final i generar un vincle, amb el que comentava el CETE de que ens donin un cop de mà, just ahir ens van trucar unes clientes d'una cooperativa de consum de Barcelona, perquè havien vist el vídeo que havien posat de l'hivernacle, i ens van trucar del plan: bueno, què? Quan anem a ajudar-nos? Vull dir que és super maco això també. Vull dir, al final és donar-li la volta al model de negoci o el model de comerç, i aproximar també a la clienta i que formi part del teu projecte. Per lo bueno y por lo malo,
i pel que implica per al projecte, és a dir, tota aquesta feina que implica comunicar, anar a la venda directa, estar a prop del client, et treu moltes hores de feina del camp, perquè el model que hi ha per als productors agraris a dia d'avui no és aquest, com està pensat a nivell europeu, diria, no? I van baixant les normatives, està pensat perquè agafis una finca bastant gran, compris maquinària i contractis treballadors, els que els hi paguis
el
conveni agrari està, com que no s'ha revisat, està per sota del salari mig interprofessional. Vull dir que estem aquí i que treballis només al camp moltes hores a un sou molt baix, amb marges estrets, i vagis a vendre a Mercabarna. És per això, per lo que està pensat. I aleshores, que procurem aquests models, és molt romàntic i agrada molt fer-ho així, però implica moltes hores o que perds de feina al camp, amb la qual cosa, bueno, és trobar aquest equilibri, és amb el que estem. Una de les coses que més ens costa és trobar aquest equilibri entre destinar hores per pensar bé què produeixes, com produeixes, per vendre, per portar la gestió, la comptabilitat, etc, i les hores del camp. Equilibrar això és la dificultat més gran que estem trobant, sobretot els últims 2 anys, no?, que ha crescut el volum. Necessitem moltes hores de camp per anar proveint a tots els mercats i tota la clientela, i els marges són estrets i no et dona, vaig a contractar, saps? Vull dir que aquí estem.
I anant una mica de cara al consumidor, no?, una mica quines són les principals reticències o dubtes que detecteu a la gent quan es planteja passar d'un consum, diguem-ne, nosaltres en diem convencional, aquí no n'hem dit convencional, al consum ecològic? Què és el que els fa dubtar? El preu, l'aspecte, quines coses detecteu que passen amb la gent?
Sí, s'ho pensa. No, hi ha una cosa que té a veure amb el preu, que hi ha una part que és real i hi ha una part, sobretot els, si mires a dia d'avui, que ja no és tan així. O sigui, fa 5 anys quan vam començar sí que hi havia unes diferències de preu entre el convencional i l'eco molt grans. El que hem fet nosaltres com a eco és intentar no pujar gaire preus, i els preus en tot 5 anys han pujat un 30-35%. Sí, no, no, sí, i si fas la compra al condis mateix del que compraries, i igual d'una compra de 25 euros tindràs, doncs, allà ens costarà 22 i a nosaltres 25-26 com a molt, no?
Sí, el valor afegit, que tot és natural, té gust i que té...
Que té molt gust, o sigui, el que ens hem trobat són molts comentaris de, ostres, que bé, no? Que bé aquestes pomes, quin gust que tenen, que bé aquestes bledes... Que,
són
no?
com les dantes, eh? Sí. Això és una poma com les dantes. Sí.
Hi ha una diferència enorme, que és que collim el dia abans, no? En unes bledes, qualsevol cosa de fulla, bleda, enciam, si te la compres a una cadena de supermercats, allò està collit de mínim 4 dies abans, ha passat per la central, no? Amb diverses càmeres, no sé què, no, quan
i el preu...
aquí vens, compres i ho hem collit ahir al matí.
I el preu potser són 10 cèntims de canvi per tota l'aigua que li estan tirant, bueno, tot el dia allà. Tot.
Aquí sempre diem una mica que al final qui té una memòria, no? I pot recordar coses, gustos i això, doncs segurament quan fas aquest salt tornes a recuperar coses que alguna vegada havies provat o notat, no? Aquí potser el perillós és el jovent, no? O noves generacions que ja no recordin sabors autèntics i que potser doncs, no? sigui complicat, no? En aquest sentit. Perquè poder troben que són sabors diferents, que, hòstia, massa forts, o... No sé, dic jo.
No, a mi és algo que això que dius em preocupa, perquè la mitjana de les nostres clientes aquí, que estem parlant de Sant Feliu de Codines, i jo crec que en general, podem parlar en general, són perfils de persones de 50 i pico, 60 anys. Vull dir, 40 i pico, 50 i pico, aleshores ja... Hi ha un relleu també de clientes que no sé si existirà.
Clar.
Ja no pel fet de que recordin sabors d'abans, sinó perquè l'acostum va els dissabtes anar a plaça, que la nova generació no és un acostum que tingui. I ja parlo de la meva, jo en tinc 36, bueno, molt pocs amics i amigues del meu entorn tenen aquesta iniciativa, sí. L'hàbit d'anar a
la... Però la cistella sí que ho reconsumeixen, per això, o sigui, el que és aquesta mitjana d'edat.
Però segueix estant, ho hauríem de veure, del tot, però jo crec que segueix estant cap als 40 i pico, 50.
Sí, però sí, crec que és l'edat, en el fons, en el que possiblement fas el canvi,
sí,
en realitat, no? Vull dir, quan ets jove tens els recursos econòmics, sí. Probablement més vas més just, i després si estàs formant família o comences a cuidar-te i això és quan venen aquesta preocupació, perquè és el que deia el Sergi, la Mari o les Olives o el Jordi del Bacallà
també té el mateix problema,
també té el mateix target, sí, de clientela, no? Gent jove amb ve poca, i la que ve per política, no? Sergi, no sé com ho veus,
sí.
És que tenim joves, gent de 30 anys que ve a comprar,
la volta pagesa,
sí, perquè vinc al mercat, perquè ja està bé, perquè el model, perquè
no.
Gent amb
que ja és bo, amb bones idees.
I també a feina pedagògica, perquè molta, jo amb les meves filles mengen verdura perquè els hi foto a quasi amb calçador, perquè si no, suposo que quan creixin una mica canviaran els hàbits, sí, però si no, aquí també el jovent tindrem un problemón,
Total, total.
Bueno, molt bé, doncs anem amb les preguntes random. Va, Sergi, per tu, quina és la millor verdura del món?
La millor verdura del món? Hòstia, ara m'has de...
És ràpid, ràpid.
Ah, tio,
picadito.
Vinga, la carxofa.
Molt bé.
Amb pèl o sense pèl?
Aquesta és pregunta típica.
Amb pèl, si pot ser.
Vale, Cede, per tu, quina seria una recepta top o la millor recepta que coneguis, que t'hagin fet mai?
Amb carxofes o...?
El que vulguis.
Ah, vale.
amb carxofes, sisplau.
Una recepta memorable.
Una recepta memorable, albergínia farcida.
I d'aquí, d'aquí. D'aquí és aquesta recepta.
D'aquí és. Mira, recordo molt, ara que parla, estava parlant el Ferran de la memòria, de la que feien a Can Benet.
Hòstia,
no, sí. Sí, sí.
Sabeu qui era el Capità Enciam?
Sí, home.
Sí.
Petits canvis, jo més.
Que els petits jo canvis, correcte.
Són poderosos.
Un home d'aquí. Sergi, el millor restaurant de verdures que coneguis.
El millor, perdona?
Restaurant de verdures que coneguis. Vegano, ecològic...
Hòstia, doncs vaig anar... És car, però vaig anar al Xavier Pellicer.
Mm.
I Can Remolí també, Can Remolí de la Fàbrega.
Ah, de la Fàbrega. Aquest està bé?
Sí, nosaltres els hi servim i és un orgull veure com es transforma el producte que nosaltres fem i tant la cal posant a la boca, vull dir, és brutal.
Aquest, ens l'apuntem, aquest.
Sí.
CT, un vi top.
Un vi top. Mira, un Maspòlit de l'Empordà.
Apuntat.
Apuntat. Sergi, un nom de noia.
Perdó?
Un nom de noia.
Un nom de noia.
Que més t'agrada, el que passa pel cap.
Hòstia, és que no us escolto. Un nom de noia.
De noia, sí, sí.
De dona.
Pau. Com us heu quedat?
Eh? A quadres.
Està bé.
No, perquè justament tindré un fill i vam dir-li Pau, bueno, li hem posat Pau, sigui noi o noia, aleshores...
La Pau o el Pau, molt bé, molt maco. Bueno, i ara els dos, una cançó, el que vagi més ràpid.
Buah.
Estem amb la Ludwig últimament, no?
Ah, molt bé.
Vinga, va, sí, Ludwig.
Molt bé.
Ludwig són cistelles. Mm.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, és bueno, molta cultura agrícola, ens heu deixat aquí.
Pedagogia, sobretot,
pedagogia,
apartar. I
com veiem el futur de la pagesia a Sant Feliu, i bueno, ja hem vist que pinta malament per tot arreu.
Però s'ha de recolzar, s'ha de recolzar i fotre de canya.
Bueno, ja ho hem dit a l'editorial
que no parin que revolta. Segueixin i endavant.
Sí, sí.
Gràcies i gràcies pel suport, per convidar-nos, a tot això ens ajuda, ens fa agafar energia, perquè necessitem dosis d'energia extra, no? Sí, perquè només amb el que et retorna a nivell econòmic és difícil, però aquestes experiències i quan et trobes la gent, hòstia, que bo allò, que no sé què, això ajuda molt per seguir endavant, perquè realment desgasta i...
I recordeu que estan en altres llocs i que se'ls pot anar a trobar i, sí. Vinga, i som i fem
tot
país.
El mercat, fem país, fem poble i...
Hi ha telèfon, hi ha botiga online?
Hi ha botiga online, sí. Que és la pàgina web, és www.brotagrològic.com, i allà expliquem com funcionem, i hi ha un apartat que és la botiga online, que és on s'han de fer la comanda fins a diumenge a mitjanit, perquè nosaltres dilluns la preparem i dimarts la servim.
I repartiu per tota
la porteu a casa?
La comarca.
Sí, hòstia, molt bé, eh? Mm.
Tenim punts de recollida o la portem a casa. Amb un cost, el portar-ho a casa té un cost. Sí. Si no pots portar de recollida, doncs...
Però al final, la comoditat...
Sí, sí.
No, allò que dius, hòstia, un dissabte no puc baixar al mercat, doncs tu mires i ja t'ho porten.
Mm. Recordem la pàgina web?
Sí.
Com era?
3wbrotagrologic.com.
Perfecte.
Aquí queda apuntat.
Ja ho penjarem també a l'Instagram, aquestes coses que fos.
Ja ho saps que sí.
Hi ha hagut moviment, Sergi, pel mercat avui o no?
Sí, déu-n'hi-do, com cada dissabte aquí hi ha moviment, molt
que
content.
No plou.
Sí. Empentes,
sí, avui contents que no plou.
O un empenta, no? Perquè no s'hauria poder passar.
Entre la tanda, amb algú.
Empentes i cúmul de gent, no tant, però la veritat és que és molt bona. Al mercat de Sant Feliu.
Molt bé, doncs va, salut.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I en la vida no he sigut igual d'idiota. La tardor que et vaig conèixer, sempre tu vaig voler dir.
Oh, la masovera, la masovera. Oh,
En Capell va al mercat.
El mercat és el dilluns se compra llums, llums. Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat. El mercat és el dimarts se compra naps, llums, naps. Oh, lai.
Bueno, doncs després d'aquesta entrevista també en parida que ens ha quedat i tant parlar de la pagesia, aviam què ens ha portat avui en Capell del Mercat.
Bueno, el Mercat i altres llocs, que he voltat una mica,
Molt bé,
però bueno, com que avui tocava fer coca de recapte, per començar he pensat, i què és una coca de recapte? I així, amb el meu instint d'investigació...
Que t'informis.
He anat a... Bueno, la coca de recapte, sapigueu que és un menjar originari aquí de Catalunya, que antigament pues, les mestresses, el que els hi sobrava del camp, que no ho utilitzaven o no ho revenien, o els hi quedava per allà que potser no tenia massa bona pinta, ho portaven al forn del poble, i el forner del poble, amb una base de la coca, doncs posava totes les hortalitzes, ho posaven al forn, i mira, ja tenien el sopar, el dinar, o el que fes falta.
Molt bé.
I bueno, i en aquest sentit, per això, pues, estava al mercat i amb la benentesa del Sete i de la Mari, doncs he comprat aquí 4 hortalisses, pues, bueno, una mica per fer pues, la base de la coca.
I l'altre... Vergínies, pebrots...
Sí, pebrots, cebes, vergínies... I l'altre ingredient estrella, l'arengada. I dic, collons, hi ha l'arengada de...
A la pesca salada al mercat, no?
Sí, però no vaig saber veure. I aprofitant que jo vaig anar a Granollers, a mis caceres...
Tu vas a fotre,
bueno, no he de fotre res, el que vas a fotre.
Hòstia,
el que va. I allà vaig veure una... Hi ha una botiga que es diu Cal Olives, o Cal Oliva...
Em sona.
Les Olives.
Les Olives, que està allà al carrer Princesa, darrere de la Porxada... I ja veureu perquè hi ha un cartell d'aquells com de ceràmica i és una tenda molt ben parida, de veritat, i com les de antes. És de... O sigui, tota la...
Encurtits,
quan entres olives... Hi ha uns bidons supergrans amb unes paroles, olives, les que vulguis...
Llaunes, conserves...
Per avorrir, però una pinta de puta mare. Total, i també tenien, doncs, tenen bacallà, tenen tot tipus d'aquí de pesca salada, i també hi havia les arengades. Però clar, arengades, jo vaig dir, hòstia, aquesta cosa em sona. I de fet, perquè eren sardines. Però el que passa que l'arengada és un peix típic d'allà del Mar del Nord, d'aquests de fot fred, és un peix blau, però és més gran.
És de la família de la sardina, també, i allà dalt ho foten servir molt, amb diferents tipus de preparacions, amb el salaó també, i també amb diferents conserves que fan amb curris i amb coses especiades que tenen per allà dalt i tal. Ho fan amb l'areng, que no és ben bé la sardina. Té la particularitat de que l'areng és bastant més gros, fa com uns 35 centímetres, pot arribar a fer, amb el qual pot tenir una mida considerable aquí. L'areng, doncs, l'hem substituït per la sardina és més petiteta, però la tècnica, la salaó i el salaro i tot això és el mateix.
Però al final fem servir producte català, producte de la terra...
Sí, sardina amb barretina.
I correcte. I ja està, i vaig comprar aquí 6 o 7 peces i aquí us ho porto.
Molt bé, ara l'he buscat per Instagram i ho he vist, això. Pesca salada, les olives. No en tenia ni idea, tu. Carrer no, Princesa, pues... 4C.
Correcte. No.
Anem a treure el cap.
Impressionant.
Molt bé, doncs anem cap a la recepta, no?
Sí, senyor.
La recepta del Corpus. Dam, dam, darararam,
dam, darararam. Bueno, doncs amb aquests ingredients i molts altres que ens ha portat en Capell, anem a la recepta, que com bé ha dit, és una coca de recapte, que en el número del Corpus és el 377, menys en la primera edició del Ferran, que no té número. I quins ingredients necessitem per aquesta recepta, Ferran?
Val, aquí surt com a coca de recapte, hi ha molts altres noms, que ja hi entenem un segon, també. I els ingredients són 400 grams de farina, 150 grams d'aigua, 20 grams de llevat premsat i 10 grams de sal, que això seria per fer la base.
Ens hauràs portat el llevat, no?
Ara que ho penso, jo també vaig anar a comprar un llevat, però em van aconsellar que havia de ser un llevat biològic i fresc, i que no compres Royals ni aquestes coses industrials que venen.
Gasificades, sinó...
Correcte.
Aquest llevat que es diu Saccharomyces cerevisiae.
Doncs ja has fotut llatí, tu, eh?
No, el que havia fet molta cervesa, que és el mateix llevat que fa la cervesa, aquest.
Sí. Sempre estem allà mateix.
Són blocs d'aquests, això està allà refrigerat i és ideal per fer pa amb masses.
Caduca molt, molt ràpid,
sí, no, s'ha de vigilar. Són vius i...
I, a més, després, pel farcit o per el que hi posarem al damunt, tenim les quatre cebes trinxades, tres pebrots escalivats, dues aubergínies escalivades, dos tomàquets madurs trinxats, quatre arengades de les sis que ens ha portat el David, oli i sal.
Els tomàquets, què? Perquè tomàquets, ara mateix, què ens ha portat de tomàquet?
Clar, aquí tirarem de tomacó, de tomàquet de penjar, perquè on estem ara, doncs, els tomàquets no són gaire... Bueno, allà al CT no en tenia,
no
la Mari tenia
no
coses, però
no
són massa... I ho provarem de fer amb tomàquet de penjar, que és un tomàquet, Joan, que es collia dels més tardencs, no, diguéssim, sí, de l'últim que es podia collir dels tomàquets, i això s'enfilava i tot això es penjava.
I tenies tomàquet. De casa.
Correcte. Vale, llavors l'elaboració una mica és per fer la massa, no? Desfem el llevat amb aigua tèbia i afegim la sal, es fa un volcà amb la farina i s'hi barreja el llevat. Es treballa tot fins a obtenir una massa homogènia i es deixa reposar tapada amb un tovalló fins que dobli el volum. Per tant, el temps, aquí en aquest cas... És una cosa, un referent visual.
Sí,
o sigui,
tu quan vegis que ja
quan
ha fet
estigui
dos plat, o tres
més
vegades...
o menys, doncs allò és, ja està a punt per estirar i tal. Llavors es fa un sofregit amb la ceba, els tomàquets, s'estira la pasta, que ja la tindrem doblada i tot això, donant-li una forma allargada, d'una amplada d'uns 15-20 centímetres, i s'hi reparteix a sobre el sofregit i les verdures escalivades.
I he vist que per això... En el voral de la massa, no? Li fem com un... El dobleguem una mica, no? Perquè després no se'ns escapi ni
com una vora.
Els sucs.
Sí, una vora, no? Perquè no marxin no, això.
Correcte. No?
Ben apuntat, això. Correcte, no ho posa aquí, però...
Hombre.
Molt bé, molt bé.
Tot això ben salat i es posa... bueno, s'hi posa al damunt les arengades i un bon raig d'oli. S'enforna la coca fins que la pasta estigui ben cuida. Ben cuita. Com a variacions, Joan... Aquí ens diuen que es pot substituir l'arengada per llonganisses, salsitxes, llom de porc. Es pot substituir l'arengada per anxoves o sardines sense pell ni espines, que es posen més cap al final de la cocció. Es pot posar la ceba i els tomàquets en cru, conjuntament amb les carns, i després coure-ho tot junt, un procés una miqueta més llarg, segurament. Es pot fer amb samfaina, es pot afegir oli a la pasta, es pot deixar llevar una segona vegada després de posar-hi les verdures... I, bueno, nosaltres, sobretot això, ho hem comentat, o no me'n recordo, però bueno, el tema de l'arengada hem posat perquè, doncs, se diu bastant amb l'època de l'any que estem,
que és
Quaresma,
però, bueno,
i tal.
És una coca. Una recepta que es pot fer tot l'any.
Tot l'any.
I sobretot amb les verdures de temporada i pots posar-ho.
Anem a puntualitzar una cosa. El forn, que està calent, a quants graus?
Forn.
Primer es posa calent, després es posa tot junt, o primer es fa la massa?
Bueno, aquí en aquest cas es fa tot junt.
Tot junt.
Això és... No, és que una
I la
pinta.
Cocció queda...
De 200 graus cap a dalt.
Llavors jo,
però pensa
a quants
que abans,
graus ho foto?
200, però pensa que abans no hi havia... No, com avui en dia... Hasta, els forns d'avui en dia et posa massa, pizza, conejo...
Depèn del forn,
ara,
sí.
Està tot posat, o sigui, a 200 cap a dalt.
Els forns i això tenen unes temperatures molt altes, quan els processos són, bueno, es fan molt més ràpid i tal, i també queda molt més bé, segurament, però bueno... Ja queden bé, també. Com altres noms que això podem conèixer la coca de recapte, tenim la coca de catxipanda, la coca de samfaina, la coca d'escalivat...
Estropatxo, aquest m'agrada.
La coca enramada i la coca d'arengades. Esto
bueno,
es todo, amigos.
Que vagi de gust.
Va.
Bon profit.
Salut.
El fast food.
Avui, aprofitant la festassa del nostre partner Pep Vila, atracarem el xef
Jordi Ribas,
fill de Sant Feliu, però instal·lat en el seu refugi culinari de Pals.
El sou blanc.
Bon dia, senyor Jordi. Preparat?
Bon dia.
Ets més de cuinar o que et cuinin?
De cuinar.
Quin seria el teu plat estrella?
El rostit.
Mar o muntanya?
Mar.
Un plat memorable?
És niu.
Un plat per oblidar?
Carxofes.
Cosa més estranya que t'has posat a la boca?
Foli!
Caviar de cargols cru.
Hòsties. Ets més de xuclar al cap de la gamba o millor xupar l'almeja?
Xuclar al cap de la gamba.
Vi blanc o vi negre?
Negre.
Què no pot faltar en un bon àpat?
Formatges.
Ets partidari de deixar propina o no?
Sempre.
Cuina tradicional o cuina moderna?
Tradicional.
Pues moltes gràcies i bon dia.
Visca la terra.
This is the Rocksteady Beat on a Ruthless Style.
L'agenda quinzenal.
Bueno, doncs aquesta quinzena que ve bastant carregada de tallar.
Sí, perquè bueno, això es nota que va venint la primavera ja.
La sangre altera.
Sí, que fotent solet, la gent s'anima, les fires sí, comencen
hi ha
a...
Hi ha més moviment.
Sí, sí, sí.
Les calçotades van que volen ja, sí, la gent van ganes. Sí.
Bueno, doncs el dia del cap de setmana del 28 de febrer a l'1 de març tenim la Fira de la Botifarra de la Garriga, que ja sabeu que és bastant, bueno, bastant important per allà. Hi ha moltes degustacions, hi ha propostes de restauradors locals i rutes guiades per posar en valor aquest producte que allà està molt arrelat, aquesta vila.
Està arrelat des d'aquí, des de casa nostra.
Sí. I com sempre, bueno, la fira es repartirà entre la plaça de l'Església i la plaça de Can Dax.
Hòsties, Dax, què, eh?
Una plaça,
sí, fot, collons,
uns terrenys que teníem per allà, la família i això, i bueno...
Ja, i el carrer dels Banys.
Ja es va quedar.
Sempre he sabut que ets un conde.
Sí. Bueno, allà hi ha un espai un també que molt. Posen música i hi ha tastos de botifarra amb trompetes de l'amor, botifarra amb mongetes, molta cosa.
Bueno, tenia molta fama la botifarra de d'ou de la Garriga.
De la Garriga.
Però jo crec que els hi passem molt per la cara, aquí a Sant Feliu.
Aquí hi ha bon producte. Què més trobem per aquí?
Després també, bueno, aprofitant la vinentesa que deien de la calçotada, hi ha la 22a Fira de la Ceba i el Calçot, a Vilasacra, i l'1 de març. I també, tot d'activitats, de botigues, de productes, de derivats, de la ceba, dels calçots, calçots. Suposo que hi haurà un bon vi i una bona cervesa també per anar endrapant i passar un bon dia.
Tenim una mostra de vins a Navàs el dia 3 de març. De part recordar que Navàs i tenim un xef d'aquí a Sant Feliu, Pau Corderes. Tenim allà en un restaurant, un amic seu, etcètera, etcètera. I hem d'anar un dia.
Hem de buscar. Ara, el 7 i 8 de març hi ha la Fira del Tronfó i la Tòfona de Solsona, que se celebra allà. És un esdeveniment dedicat a posar en valor els productes emblemàtics de la zona, perquè tu saps el que és un tronfó?
No, un tronfó és...
És com li diuen a la patata allà, és el nom aquí, que rep la patata.
Aquí a Sant Feliu li podries preguntar el tronfet, perquè li diuen tronfet. Emili o tronfet?
Emili.
Emilio. Sant Feliu, Emilio.
I per què li diuen així?
No sé, bueno,
ja li preguntarem.
Ja li farem un fast food i així ho sabrem.
Vinga.
Perquè, bueno,
fira... Això és la Fira de la Patata,
sí,
no?
Sí, la Fira de la Patata i la Tòfona, perquè a més coincideix amb la recol·lecció d'aquest producte tan apreciat i tan preuat.
La patata, vols dir?
No, la Tòfona, a la cuina catalana. I el 7, 8 i 9 de març hi ha la Fira Àpata Sabadell, que això val la pena, eh? És una fira dels professionals de l'aliment produïts a Catalunya. És un espai de trobada de productors i elaboradors d'aquí del territori, on poden presentar els productes a moltes botigues, restaurants, hotels, vinoteques, distribuïdors...
A l'altre Vallès, Joan?
A l'altre, bueno, però és que...
Sots anar cap allà, tu.
Sí, el que passa és que aquesta fira és el primer cop que es fa aquí. diguéssim, a la comarca.
Abans sempre, on es feia?
Sempre és capital o Barcelona o Tarragona, em sembla que l'havien fet.
Ho volen tot, sempre aquests.
Sí, tot. Però bueno, és una fira que val la pena anar a veure i anar a provar.
I què ens hi trobem, de tot i més?
Tot el que és bon producte català. O sigui, tot el que... Això són tres dies on impulsen tot el bon producte català. Vale? Pel públic en general, tu vas allà i pots provar pues, des de cafès, carns, embotits, conserves, preparats dolços, però tot, producte català.
Tot aquí, ja m'agrada, és bo.
Ja tindrem que anar per allà.
Les recomanacions, tot.
Doncs anem cap a les recomanacions. Aquesta setmana no tindrem col·laborador partner perquè ens tocaria amb Pep Vila, el gran...
Bueno, que aprofitem la vinentesa per felicitar-lo.
Per això no l'hem volgut trucar perquè...
Que fot 50 anys.
El seu aniversari, hem dit no el molestem, que ja està poc liat amb la festassa que...
Des d'aquí el programa et felicitem.
Moltes felicitats.
I l'animem a que prengui nota.
Sí, que vagi més restaurants, ara que s'ha fet una mica més gran. I ja ens anirà recomanant. I hem decidit fer una recomanació nosaltres. Ara direm que els Parada i Fonda anem a fer un àpat. Ja sigui una esmorzar de forquilla, un menú o un sopar. I aquest primer que vam anar al restaurant Can Cinto Castellcí. Vale? Què s'ha de dir de Can Cinto?
Jo de primer us haig de dir que potser aneu amb cadenes, perquè el dia que vam anar, va ser el dia que va fotre aquella gran nevada, ens vam quedar tirats al voral i una mica més i no tornem. Sí, però bueno,
sap greu perquè l'experiència va ser molt ràpida, perquè vam estar més patint per lo que hi havia fora que per lo que hi havia dins. Però bueno, com diuen ells, és un restaurant allà a Castellcí que el porta en Joan Miralda i la seva parella, la Paula, i ja ho diuen ells, cuina catalana contemporània amb passió pels sabors autèntics. Vale.
I han donat una volta important perquè havia sigut una pizzeria bastants anys.
Antigament havia sigut també un restaurant.
Sí. Però ara ja portàvem molts anys el... Com es diu? El
maestro, no? Era
el... Sí, el maestro.
I un maestro, no?
Sí, ell no recordo com es deia. Que ara estan a Castellterçol i, bueno, devia quedar això... per poder-ho agafar i, per sort, doncs, gent amb trempera i amb empenta, no? El Joan i la Paula ho han agafat i vam anar-hi.
Home, a mi l'espai em m'agrada molt.
Molt xulo, molt endreçat, molt ben decorat.
El llarg de foc, aquella llarg de foc.
Sí, feia molt caliu.
És mitja vida,
i calor. O sigui, a fora feia fred i a dins fotia calor. S'estava bé. I, bueno, vam anar a esmorzar i vam fer tres tapes per compartir, bueno, tres plats per compartir. Que un era la llenga de vedella, l'altre...
Era allò que picava tant, els callos.
Ens va fer uns callos que ens va dir el Joan que s'havia passat una mica amb el picant.
Sí, no li van agradar.
I l'ossobucó.
Sí. Tres plats, ens van treure unes torrades per fer uns pa amb tomàquet i
el
tal.
El vi, ho vam regar amb aquell vi de taula.
Estava bo, també. Correcte. I l'únic que ens sap greu és que vam tindre que marxar molt ràpid per allò de la neu i no vam poder provar les postres, que es veu que són molt bones les postres. I jo, per lo que em va donar a entendre, la ració potser de una mica...
Jo és l'únic però que podria posar, perquè ja sabeu que, bueno, ja que hi anem, pues, que no ens quedem amb gana. I potser vas justejar una mica, però també t'haig de dir...
Recordeu que vam acabar pagant aproximadament? Doncs 19
euros o així, però clar, era etapa d'esmorzar, diguéssim...
Platillo.
Tindria que haver... Per mi una mica, potser però més de quantitat.
Bo, Estava molt bo. A mi em va fer provar vedella. Aquest era allò, llengua de vedella.
Llengua,
a mi em dius això fa 3 dies i dic, mare meva.
Pues aquí,
però no, ho vaig provar, correcte.
Una carta molt extensa, tot s'ha de dir. Moltes
coses. Sé que fan menú al migdia. No sé si és de dimarts a... divendres i després a les nits. Allà l'està el...
Cap de setmana.
Sí, el cap de setmana jo crec que hem de trucar, perquè tenen gentada,
Aquí hi havia gent, sí.
Gent i anomenada. No, és un bon lloc recomanable. I l'entorn també està xulo, perquè l'estiu allà, aquella terrassa, també la deuen aprofitar, no? Suposo.
No sé si ho hem dit, que el Joan és fill de Sant Feliu.
Sí, no?
Ho hem dit? Vale. Doncs si ho hem dit, ja ho hem dit.
Doncs ja està. Doncs...
Bueno, doncs...
Recomanem anar-hi. Sí.
Doncs també recomanarem avui un llibre,
vale? Que seria el Natura Viva de la xef Martina Puigbert, que és la xef de l'Escol Restaurant.
Vale? Que és la filla, no? La filla
sí,
de la...
sí, aquesta és una nena joveneta, aquesta és una de les xefs que forma part de la nova generació de cuiners que miren pel territori i per imaginar la cuina del demà. Em sembla que va ser escollida per la guia Michelin l'any passat, fa 2 anys, la millor xef jove. Uh-huh. I és un llibre on ens proposa una forma de viure i de menjar amb profund vincle amb el territori.
Molt bé.
L'estima per la natura que ens envolta i la cuina d'estacionalitat. Està editat per Ara Llibres i jo l'he demanat, bueno, encara no m'ha arribat ni res, i l'únic que sí que sé és que em fa gràcia que té una recepta per cada mes de l'any pel producte,
el producte que es troba aquell mes
de temporada. Uh-huh. Sí, sí, val la pena.
Val.
Doncs per acabar recomanarem també un compte d'Instagram, que ja que hem parlat tant de territori, de producte, doncs, vaig trobar aquest de Slow Food Catalunya.
Sí, aquest jo vaig estar mirant una mica i és com, bueno, el Ferran ens ho dirà millor, però és com una associació de quilòmetre zero i de productes de la terra, de proximitat, i bueno, per saber una mica...
Sí, la compte aquesta d'Instagram una miqueta, doncs, bueno, suposo que aquí es poden anar seguint diferents restaurants, chefs i projectes en relació al moviment aquest Slow Food, que aquest moviment Slow Food no és d'ara, això ja fa uns quants anys que volta per aquí, que es va implementar aquí, per dir-ho d'una manera. Això va néixer a Itàlia l'any 86, i, o sigui, l'any 1986, i això va arribar aquí cap a mitjans del 2000, val? Llavors... una mica sinònims de Slow Food és xarxa de restaurants quilòmetre zero, protecció de la biodiversitat, mercats de la terra, i tot sempre doncs, d'una forma doncs, aliments bons, nets i justos.
Saludables, no?
Correcte.
A mi m'agrada que la frase que tenen és: recuperem productes de l'arca del gust i dels baluars de Slow Food i cuinem peix capturat de forma sostenible. Mm. Doncs aquesta xarxa, veig que hi ha uns quants restaurants i tot adherits, ara ja, no sé si eren 59 restaurants.
Sí, bueno, 60, però també hi ha menjadors escolars,
escolars.
I també fan formacions, suposo que és una mica per...
Bueno, qui li interessi doncs, sí, enrotllar-se en aquest moviment, doncs molt segurament bé. Tens la possibilitat d'aprendre d'altres professionals.
Li donarem a seguir i vinga, des del nostre Insta del Parada i Fonda, que com sabeu... també tenim Parada i Fonda 26.
Home.
Pels nous seguidors que ens vagin seguint i veuran tots els que seguim. Bueno, doncs aquest programa avui tan reivindicatiu amb la pagesia, amb els restaurants, la bona cuina i el producte d'aquí, us diem...
Demanem també, no?, disculpes perquè hi haurà un petit... Hi haurà hagut algun tema
avui
tècnic, so i tal, però bueno, que estem aquí...
Ho entendran.
Sí, no es queixen, home, no es queixen.
Fem el que podem.
Intentem cuinar bé, sempre.
Oi, Xavi! Sí.
Bueno, doncs d'aquí...
Ai, donem gràcies a l'Albert, també.
A l'Albert, sí, que ens va ajudar...
L'Albert és l'altre tècnic de so que ens va venir a fer un cop de mà.
Molt bé, doncs endavant les atxes i fins la propera.
Fins d'aquí 15 dies. Vinga, bona nit.
Salut.
Va.
Vagi de gust.
Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca. Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el Fàbrega i Llorer. Sonen havaneres, uns avis mengen bocarons. Hem brindat per l'amic Jagger i pels nostres dies bons. Els he dit que el teu melic és el centre on orbita el món. S'han rigut de mi per jove i m'han donat tres consells bons. Només vull anar als teus braços per plorar com un nen petit. On t'has ficat aquesta nit? I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí. I una noia amb els ulls foscos m'ha endevinat en l'horòscop que està amb tu, ho porto escrit en el destí. Però recordo el que t'agrada i crec que sempre et trobava on el bafle és el soberbi emperador. Buscant llocs amb més volum, he mirat de creuar el teu rum entre el fons 10 i la ronda del Guinardó. Aquests antifeixistes desconfien d'un noi ros, porten samarretes de futbol i bufandes de colors. S'ha muntat una tangana davant les portes del camp quan he vessat la palangana on refreden les baldams. Només volia preguntar-los-hi, però cap d'ells no m'ha dit. T'has ficat aquesta nit? On t'has ficat aquesta nit? I escurant la matinada li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat que ja es desperta entre els primers raigs de claror. I vomitaré a l'aigüera tot l'amor i la cambrera que em consola sempre que tu em deixes sol. Em farà passar l'estona, me'n vaig, adéu Barcelona, la ciutat en la que no es pon mai el sol. Un revisor a la Sagrera m'ha birlat tots els diners. Maleïda nit de merda, no penso tornar mai més a la ciutat emmurallada de la teva habitació, on aquella matinada em vas convertir en lleó. Jo li vaig donar el meu cos, però ella volia l'esperit. On t'has ficat aquesta nit? On t'has ficat aquesta nit?